però hi ha hagut mona o no hi ha hagut mona?
M'has tret de la boca, t'ho volia preguntar jo primer. No hi ha dret que tinguis tu...
El... Frimens.
Sí. Tu tens, clar, tens avantatge, perquè sempre parles primer després de la sintonia.
Perdona, tu també tens un micro, eh?
Ja, però, clar, t'he vist tan entusiasmat que no t'he volgut tallar. Doncs no hi ha hagut mona.
Però què dius ara?
No, bueno, vaig comprar un ou de xocolata jo, però el meu padrí ja no m'ho fa, ja.
No?
No.
Però que no fas bondat?
Sí que faig bondat, però es veu que això dels padrins hi ha un dia que s'acaba.
Sí.
A mi no m'ho van dir mai, això.
No t'ho van dir mai.
No, igual que els Reis, jo.
Va, escolta'm, avui hem de parlar del centenari del Palau. Són moltes les activitats que han organitzat des del Palau de la Música Catalana per celebrar aquests 100 anys d'història.
Uh-huh.
Avui t'has acostat fins al Palau.
Sí.
Avui no, un dia d'aquests et vas acostar fins al Palau, uh-huh, per veure una de les dependències que potser no seria la més coneguda, la més popular, eh? No has anat a la sala de concerts, per entendre'ns.
No, ens vam acostar al Palau de la Música, però per anar a visitar un lloc que es necessita parlar d'aquesta manera.
Què dius ara?
Molt fluixet, molt fluixet. Per què? Perquè ens endinsem a la biblioteca de l'Orfeo Català.
Situem la biblioteca, on es troba i com s'hi va?
Situem-la. Dins del Palau de la Música Catalana, per poder accedir a la biblioteca, cal que agafem l'ascensor i pugem fins a la cinquena planta. Allà ens espera la responsable, Montserrat Bergadà.
La biblioteca es va fundar quan es va fundar l'Orfeo Català. El 1891 ja van destinar un espai per a la formació dels socis, posava justament una de les actes que vam trobar, posava per l'esbarjo i formació dels socis. Llavors, els primers anys era molt limitat, es anaven fent adquisicions poques, però era una mica amb aquesta idea. Es va consolidar la biblioteca quan es va crear, quan es va construir el Palau de la Música Catalana.
Uh-huh.
I al Palau de la Música Catalana, justament, la biblioteca estava a on està ara la cafeteria, d'un extrem a l'altre. I hi havia dues seccions, que hi havia la biblioteca i després hi havia el que era l'arxiu musical, que era on hi havia totes les partitures del repertori de l'Orfeo Català.
Així doncs, i tenint en compte que la biblioteca és centenària com la institució a la qual pertany, algunes de les col·leccions que custodia són de gran interès per a la comunitat musicològica internacional. El seu fons s'ha reunit al llarg de diverses generacions de músics i d'intel·lectuals vinculats a l'entitat i que han estat el centre de la vida cultural catalana.
Aquí va haver un bibliotecari des de l'any 1901 fins al 1945, que es deia Francesc Pujol, i era un bibliòfil empedreït, vull dir, s'anava d'antiquari i trobava la partitura Còdex Medievals. Creiem que va ser ell que els va aconseguir. Tenim un Còdex Medieval del segle XIII i sobretot eren producte de la desamortització, no? I es trobaven encara amb antiquaris o polifonia del Renaixement, partitures impreses del segle XVI, i tot aquest fons jo crec que estem una mica intentant reconstruir el que va ser, va anar a ser trobada en els antiquaris, però també molts col·leccionistes, perquè hi havia molt interès a l'època per recuperar tot el que és el repertori històric. Els col·leccionistes donaven aquestes partitures aquí. Aquí venien tots, tota la gent vinculada amb l'Orfeo Català venien músics d'arreu. Sabem de les visites que havia fet aquí al Polanc, sabem de investigadors que es havien quedat estudiant aquí els fons. Vincent Dandy, sabem que també va estar...
Molts noms així reconeguts.
Apel·les Mestres, també era un... De fet, tenim A l'entrada tenim, aquí hi ha una part del fons d'Apel·les Mestres, hi ha una donació que havien fet als seus hereus.
El fons històric que conté la biblioteca és molt ampli, però en l'actualitat encara entren obres per catalogar?
De moment ara el que estem centrats sobretot és en intentar tindre control i catalogar-ho tot el que és el fons retrospectiu, perquè realment és una riquesa important. Llavors ens centrem bàsicament en això. Evidentment que tot el que canta l'Orfeó Català o qualsevol dels cors, doncs entra una partitura aquí també a la biblioteca. Però no tenim una política d'adquisicions perquè tampoc és el nostre objecte. Hi ha la Biblioteca de Catalunya, hi ha la Biblioteca de l'ESMUC, però la idea és això, preservar el patrimoni i donar-li molt més valor.
Paris, le 1er de mois de mars de 1896. Cher Monsieur Nicolaou, je suis désolé. Debussy n'a pas encore terminé son travail. Et tout me fait croire que je ne pourrai l'avoir que seulement dans plusieurs jours. Cela me fait donc manquer de bons concerts de cette année. Mais j'espère que ne me rendrai responsable d'une faute qui n'est pas mienne. Je vous remercie de votre amabilité et souhaite que vous me permettrez de me présenter à vous une autre fois. Si vous voyez Casas, dites-lui, je vous supplie, tout le bien que j'en pense. Eric Satie, 6, rue Corotte, Paris.
No hi ha dubte que el fons que hi ha recopilat en aquesta biblioteca, la Biblioteca de l'Orfeó Català, és interessant, però jo diria que molt desconegut, no?
Molt desconegut, però a més de cartes de tanta importància històrica com aquesta que escoltàvem, de la veu del nostre company Carles Lobo, d'Eric Satie, Antoni Nicolau, l'any 1896, a la biblioteca també s'hi troben altres tresors molt preuats.
De fet, n'hi ha diversos i bastants de tresors. En ocasió del centenari, el que tenim projectat és una exposició virtual dels tresors, d'aquests tresors, d'una selecció, perquè després n'hi haurà més, no? Però una selecció. Aquí tenim tres quaderns de les Ensalades de Fletxa, que és una edició que va fer el seu nebot del Mateu Fletxa, que va fer a Praga al segle XVI. Aquí hi ha tres quaderns, a la Biblioteca de Catalunya es conserva el quart. Vol dir que hi són exemplars únics. És un imprès, però és un exemplar únic. No n'hi ha cap altre en el món que se sàpiga que s'hagi conservat. Això pot ser un tresor. Ho és, doncs, els dos còdecs medievals, un del segle XIII, que han estat estudiats per especialistes, vull dir, d'arreu, no? De la col·lecció per guitarra, vull dir, hi ha exemplars que són únics, són impresos, però malauradament no s'han conservat o no se sap que s'hagin conservat en altres llocs.
Hi ha alguna data establerta per a aquesta exposició virtual?
Sí, la volem posar a la web a partir, diguem-ne, quan comenci el curs proper. A l'octubre del 2008 estarà oberta, suposo, en el públic.
Fins ara hem parlat una mica del que s'hi pot trobar a la Biblioteca de l'Orfeó Català. Hi pot accedir tothom? Fa falta alguna mena de carnet?
Tu encara és de l'època dels carnets.
Sí, carnet bibliotecari.
No, no, encara s'hi fa, jo també tinc carnet de la biblioteca. Però en aquest cas, la Biblioteca de l'Orfeó i les seves col·leccions són d'accés públic amb horaris amplis. Això sí, cal contactar-hi abans i informar del que es vol consultar. Tot i això, el perfil dels usuaris més freqüents és molt específic.
Hi ha investigadors universitaris que estan fent una tesi doctoral sobre algun document concret d'aquí, o bé, hi ha investigadors privats que volen saber, doncs, què va ser de la seva tia àvia, no? O que volen una fotografia en concret. Músics a la cerca de repertoris nous, o de repertoris nous, antics, diguem-ne, una mica recuperar el que hi havia.
Repertoris potser en desús o que s'han deixat de tocar per unes qüestions, no? I que ara volen tornar...
Exactament. Ahir mateix vaig estar mirant un manuscrit de sonates de Vicente Rodríguez, que és del segle XVIII, que es pot tocar perfectament. Tenim de Miquel López, que havia sigut un monjo de Montserrat, doncs ells ara han tret a l'Escolania de Montserrat, ha editat un disc amb obres musicals que es conserven únicament amb aquesta miscel·lània d'obres de Miquel López que tenim aquí.
Ser bibliotecària d'una biblioteca com aquesta, què implica? Quina és la teva feina al llarg d'un dia, per exemple?
Bé, des de consultes als usuaris que puguin venir, vull dir, normalment demanem cita prèvia, no? Perquè el que intentem és estudiar el fons que tenim, treballar-lo i catalogar-lo. Llavors tenim això, visites de... Vull dir, intentem concertar cita prèvia per poder entrar a dintre de la... Bueno, per poder anar avançant amb la catalogació. Aquest any, per exemple, hem entrat al Catàleg Col·lectiu de Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya, el que, vull dir, és una manera de donar-nos a conèixer fora, de saber el que hi ha aquí. I la nostra tasca consisteix, doncs, això, amb la catalogació, amb l'atenció a l'usuari, amb redescobrir el que hi ha aquí. Bé, és un continu. Aquest any amb el centenari, evidentment, que s'ha alimentat des de la biblioteca, s'ha alimentat les exposicions que hi ha del centenari. Tenim un arxiu fotogràfic interessant, l'arxiu fotogràfic de l'Orfeó Català, doncs imagina't quants anys d'història, o les obres, vull dir, la construcció del palau, que també és molt interessant veure com es feien les obres, doncs, des de l'arxiu gràfic, no?
La Biblioteca de l'Orfeó Català ha volgut fer un pas més en la seva vida com a testimoni històric i musicològic del nostre país i ha decidit donar resposta a les noves necessitats d'informació que es plantegen. Actualment treballa per crear una biblioteca híbrida on els recursos electrònics convisquin amb els serveis tradicionals.
Estem portant a terme un projecte de digitalització juntament. Ens ho patrocina Fundació Telefònica i si es tracta de posar a l'abast per internet, doncs a l'abast de tots els investigadors d'arreu els documents que hi ha aquí. Evidentment, es fa una selecció. Primer estem digitalitzant aquelles fonts que són úniques, que són especials, i bueno, la idea és fer-ho a mica en mica tot.
Avui a la música des de dins ens hem endinsat en una biblioteca, una altra biblioteca. Fa uns dies parlàvem de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya i avui hem visitat una biblioteca
més petita,
però tothom hi té accés.
I tant. I mira, pels interessats que vulguin més informació sobre els horaris, sobre Què consultar, com anar-hi? Doncs ho poden fer a través del web del Palau de la Música, que són www.palaumusica.org. Allà hi trobareu el link de la biblioteca que us redirigirà cap a la web de la biblioteca.
De seguida deixem els oients amb la música del pare Miquel López. Curiós això que ens explicava la bibliotecària sobre els fons que estan precisament a la biblioteca de l'Orfeó Català, no a Montserrat, sinó que estaven aquí.
Exactament. És ben
curiós. Deixem amb els oients amb aquesta música i a tu t'acomiadem fins d'aquí 7 dies.
Fins aquí 7 dies.
Bona nit.
Bona nit.
Thank you.
Ave Maria per a la Villa de Ayerbe en San Juan de la Peña, una composició de l'any 1719 del pare Miquel López. La sentíeu en la versió del conjunt instrumental La Caravaggia, la Capella de Música i Escolania de Montserrat, dirigits per Joaquim Piqué.